Llibres, copa i puro. Anna Guitart i Lucía Ramis.
Abans d'arribar a les 8 al suplement Parlem de Llibres, ens sentiu per Catalunya Ràdio i també per Catalunya Informació. Lucía Ramis, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Guitart, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Heu sobreviscut.
Sí, però encara arrosseguem el cansament, eh? No, Lucía, com ho portes?
Jo no sé què dir-te, si he sobreviscut, eh?
Tu encara no.
Jo encara estic sobrevisquent.
Sí. La tenim rondant per Madrid, a la Lucía. Escolta, les possessions han anat molt bé, no?
Molt bé, molt bé. Estic molt contenta, ha arribat a la segona edició i, bueno, estic eufòrica.
A Palma va anar especialment bé, no?
Es van esgotar, a Palma, sí.
Es van esgotar.
Molt bé.
I per això seguim, anem a segona edició i, bueno, clar, és que no... Estic, bueno, tan superada per tot i tan contenta que...
Que bé.
Sí, sí.
Ja se't nota, ja.
I la interactuació amb els lectors, com va anar?
Molt bé, molt bé. Per primera vegada en tots els anys que he signat per Sant Jordi vaig fer lletra de metge, que això no m'havia passat mai.
Et va fer mal el canyell?
Sí, sí, sí. No vaig saturar en tot el dia i realment és espectacular i poder xerrar amb ells encara que sigui mig segon, perquè tampoc no tens molta estona, no? Però va ser molt, molt guapo, molt xulo.
Que bé, doncs felicitats per aquesta segona edició de Les possessions, molt merescuda, perquè és un novel·lot.
És una novel·lassa bestial. Que, per cert, jo encara no tinc signada.
I jo tampoc, Lucía Ramis. Llavors, què hem de fer?
Dissabte que ve el portarem, o sigui, que conserva una mica de força, es exercita bé el canell, que també
mira,
volem una còpia signada.
Has fet bé de recordar-vos això.
Veus?
L'Anna i la Lucía, ja ho sabeu, són les nostres prescriptores literàries, els nostres ulls en aquest món de la literatura. Comencem amb l'Anna, com sempre, amb una recomanació per al públic adult i l'altra per al públic infantil i juvenil. I la primera proposta, Anna, arrenca a l'Àfrica, concretament a Angola.
Arrenca a Angola, efectivament, que és el país de naixement del José Eduardo Agualusa, que és un escriptor que jo no coneixia, que no havia llegit, i que t'he de dir que ara no vull parar de llegir mai, perquè és d'aquells llibres que hi entres i és com si entressis en un altre univers que et captiva, que t'enamora. És realment una experiència de lectura tan xula que a partir d'ara buscaré Agualusa tota l'estona.
Coneguem més detalls del llibre.
Títol:
Teoria general de l'oblit.
Autor:
José Eduardo Agualusa.
Editorial:
Periscopi i Edassa.
Traductors:
Pere Comelles, Clàudia Solans.
Pàgines:
256 i 186.
I on se situa? Concretament Angola, explica què?
Mira, n'he volgut parlar avui també perquè precisament aquest dimecres, era 25 d'abril,
sí.
És quan va ser la Revolució dels Clavells, el 1974, i de fet aquest llibre arrenca el 1974, precisament, va ser quan les colònies portugueses van començar a independitzar-se, un any després es fa la independència d'Angola, sembla que tot ha d'anar molt bé, però què passa? Que comencen 27 anys de guerra civil i d'una guerra civil, la veritat és que molt dura i molt cruenta. De fet, l'autor diu que un dels protagonistes o que el protagonista principal de la novel·la és Luanda, no? Aquesta ciutat on passen tantíssimes coses, tot i que hi ha un altre protagonista que és meravellosa, i aquí us he de dir que a mi l'autor me l'ha jugat.
Per què?
Me l'ha jugat a mi i crec que a la majoria de lectors i de crítics i periodistes, perquè quan comença la història, Agualusa et diu: aquesta novel·la està inspirada en la Ludovica, que és una senyora que durant 28 anys va viure tancada a casa seva, perquè precisament quan passa això, la Ludovica, que viu amb la seva germana i el marit de la seva germana, que és una senyora que és agorafòbica, que ja li costa sortir fora, la seva germana i el marit d'ella desapareixen,
sí.
I ella decideix emparedar-se a casa, però tal qual.
Tancar-se, aïllar-se.
Absolutament, aïllar-se, posar ciment a la porta i desaparèixer d'alguna manera del món. Llavors, Agualusa, a l'inici, et diu: és la història real de la Ludovica, que va escriure uns dietaris, perquè és important i és bonic això que fa ella, que és en escrivint tot el que li va passant. També el llibre Teoria General de l'Oblit, no? La importància de recordar les coses, de la memòria. Llavors ella al principi ho escriu, clar, imagina't, 28 anys, al principi tens reserves d'aigua, de menjar, de paper, però hi ha un moment en què els bolígrafs s'acaben i ella acaba escrivint a les parets. Llavors ella ens diu, em van fer arribar els seus dietaris i jo els he aprofitat, però igualment és una història de ficció perquè només està basat en ella. Però jo pensava, ostres, quina passada, no? I aquesta història, aquesta senyora.
Tan potent i tant.
Ve a Gualusa, Catalunya, fa un tour a Barcelona i li diuen, bueno, i aquesta senyora? I diu, no, si me l'he inventat.
Ostres!
A veure.
A veure, que encara estiguem així. A veure, que encara estiguem així.
Vostè m'està timant, m'entén? Fuera,
però,
fuera.
Però això no ho pot fer.
No, però a veure, bueno, un moment, com és que encara vos creieu els escriptors vosaltres? Però en quin món vivim?
Tens tota la raó, Llucia. O sigui, com pot ser que jo m'ho cregués? La veritat és que ell explica que, de fet, vivia en un edifici, al Wanda, i va començar a pensar què passaria si jo em quedés aquí sol, què passaria si m'aïllés de tothom, i a partir d'aquí ho construeix. Llavors, jo ho explico perquè en algun lloc havia dit sí, és una història real, i clar, també tens aquell punt de que vingui algú i et digui no, perdona, no ho has entès, perquè el senyor autor ha dit que és mentida. Ara, t'he de dir que, bromes a part, m'és absolutament igual si és veritat o no és veritat.
Em fa pensar això amb el ferrocarril subterrani, també, no?
També.
Que la història és igualment potent, està basada, òbviament, en fets reals, però
reals.
Tu t'imagines aquell tren, eh?
Clar,
recorrent...
sí, el ferrocarril subterrani que
Amèrica.
El Colson Whitehead s'inventava que era un ferrocarril real que havia servit a molts esclaus negres per escapar-se.
Sí.
I en realitat no es deia
escriptors,
així.
Escriptors, no ens malmetin, no? La realitat.
No, però jo t'he de dir que jo he estat encantada que quan el sentia, el primer cop que ho va dir, em va sortir un somriure d'orella a orella i vaig pensar, doncs clar que sí, ben jugat. I t'he de dir que, com et deia, és que m'és absolutament igual, perquè jo ja estic enamorada de la Ludovica i per mi la Ludo existeix. Per mi aquesta senyora realment va estar 28 anys tancada a casa seva, amb només l'acompanya un gos, ha de buscar-se la vida per sobreviure,
sí.
Acaba, hi ha alguns coloms que entren en joc, alguns per alimentar-se d'altres tindran una tasca com, diguem-ne, més important, i és un llibre que, com et dic, passa durant la Guerra Civil, però és un llibre tan lluminós, o sigui, és una passada, està ple de poesia, ell diu que li agrada molt llegir poesia i que l'acompanya sempre, és una cosa que es veu molt al llibre, que és un llibre bastant fragmentat. Llavors anem acompanyant a la Ludo, hi ha una sèrie d'altres personatges que són tots boníssims, que a vegades tenen alguns diàlegs que són molt hilarants, perquè de veritat que hi ha punts que fa molta gràcia.
Sí.
Després hi ha coses que desapareixen, de cop un poble desapareix, un avió desapareix, i dius, a veure, com pot ser que les coses desapareguin? No? Hi ha com un punt de màgia. I...
jo vos he de dir que vaig fer una assignatura a la facultat, que era... literatures africanes en llengua portuguesa,
sí.
Sí.
I és fascinant la manera com integren aquesta cultura africana en un relat que nosaltres estaríem com molt acostumats, però de sobte passen aquestes coses màgiques, no? Que quasi com a de realisme màgic, que
sí, sí.
Tenen una lògica allà que aquí no té, no? I aquesta màgia, bueno, és molt guapa aquesta manera de fer.
Com Mia Couto, no? Per exemple.
Sí, per exemple.
Mia Couto i José Eduardo Galusa són molt, molt, molt amics.
Ostres!
Amb aquest llibre li van donar un premi important a la Gualusa. Llavors el Couto el truca un dia i li diu, mira, aquell premi d'Irlanda al final no me l'han donat. I la Gualusa li diu, no, és que me l'han donat a mi. Llavors Couto es va posar a riure i li va dir, ah, llavors és com si me l'haguessin donat a mi.
Oh.
O sigui, imagina't aquesta amistat entre ells, no?
I en pròleg, en aquest cas, de Xavier Aldecoa, el periodista que més bé coneix el continent africà.
L'Àfrica,
des d'aquí també recomanem algun dels seus llibres com Oceà Àfrica, que és meravellós.
Sí, sí. Van estar junts amb una conversa a Barcelona i per acabar dir-vos una cosa que va explicar la Gualusa, que ell deia, diu, a l'Àfrica tenim moltes històries i poca gent per explicar-les. En canvi, a Europa teniu molts escriptors, però us falta una mica de material, trobo. I em va fer molta gràcia.
Boníssim. Doncs bé, aquesta Teoria General de l'Oblit de José Eduardo Agualusa, publicat a l'editorial Periscopi i EDASA, m'han agafat moltes ganes de llegir-lo.
I la traducció de Periscopi, impecable.
Impecable.
Però impecable, i a més és un llibre, jo crec que difícil de traduir, vull dir que... Periscopi
ha fet
ho cuida
bé la feina.
Molt i aquí una vegada més torna a haver-ho fet molt bé.
Primera proposta per al públic adult, ara anem al públic infantil.
Títol:
La gota d'aigua segons Raymond Panikkar.
Autora:
Inés Castel Branco.
Editorial:
Aquí ara.
Pàgines:
40.
Es tracta d'un llibre que explica què? La mort als més petits?
Sí.
Perquè he vist aquí, clar, Raymond Panikkar, aquí anem al més enllà, segurament, no?
Sí, és, mira, la Inés Castel Branco, que fins ara formava part de l'editorial Fragmenta, s'han separat i llavors la part infantil la continuarà portant ella a través d'un segell nou que es diu Aquí ara Books, que ja em sembla que ja són 4 títols. Jo n'he pogut veure 3 i la veritat és que són una meravella. Vull dir que Aquí ara Books, seguim-los i veiem què fan. I el que ha fet la Inés, que és l'autora a partir de coses que diu Raymond Panikkar, és acostar aquest tema de la mort, que tant ens costa a vegades parlar-ne, als més petits. Tot i que jo he de dir, això és un àlbum il·lustrat, he après tantes coses, Mercè, o sigui, ja no sé si és aprendre, és més reflexionar, no? O sigui, és un llibre que et porta a pensar en la mort. Panikkar, ella ho explica al final, perquè una de les gràcies d'aquest llibre també és que al final hi ha una guia de lectura i una sèrie d'exercicis pràctics que tornem a aquesta cosa de treballar els llibres després, de poder-los viure doncs amb els pares, no? De poder comentar les coses amb els fills.
I de naturalitzar un tema que continua sent tabú, malgrat el pas del temps i de la informació que tens, vivim d'esquena, no?, aquesta realitat.
Efectivament, i el que ha fet ella és agafar aquesta metàfora de la gota d'aigua per parlar de la mort, que és una cosa que feia Raymond Panikkar, que a ella li interessava molt, llavors ella diu, a veure, no ho he fet amb la profunditat d'un llibre per adults, per això ja tenim els filòsofs i per això ell ja es va expressar bé. Però sí que han agafat l'essència i a partir d'una cosa tan senzilla com una gota d'aigua o com l'aigua ens parla de les diferents maneres que tenim d'entendre la mort tant a l'Orient com a Occident, no? Que nosaltres som la gota d'aigua que torna al mar, som la forma de la gota o som el mar que acull aquella gota on s'integra, no? Vaja, ara ho he dit així una mica...
S'entén perfectament.
Però és, de veritat, aquest llibre és molt bonic i crec que arribarà molt a nens, però també a adults.
La gota d'aigua, segons Raymond Panikkar, d'Inés Castelbranco, publicat a l'editorial Aquí ara. Va, i ara anem amb la Llucia a fer un recorregut per la capital d'Espanya, per Madrid, que t'has mogut molt, Llucia, t'has mogut molt. I avui, més que una presentació, ens referim a una taula rodona que es va fer a la Fundació Telefònica dimarts amb el títol Hay vida en Martes. M'agrada molt això.
Sí, està molt bé. Aquesta... Clar, canviem d'escenaris, però a més canviem de manera de fer els actes, no? Perquè, clar, venir aquí a Madrid m'ha fet descobrir com funcionen les coses, que no és exactament el que estava acostumada a Barcelona, no? I aquest cicle d'Hay vida en Martes volia parlar, se centrava en el tema de la nova literatura que hi ara mateix, i estava molt bé el muntatge, ara us ho explico. Hi havia unes quantes autores, moltes de l'any 85, nascudes a l'any 89, com per exemple Sabina Urraca, Maria Sánchez, Elena Medel o Maria Folguera, i estaven moderades per la Inés Martín Rodrigo. Llavors, en aquesta xerrada, a part
que
de les preguntes...
Que tu també hi eres, eh?
Sí, jo també hi era, però no m'agrada dir-ho.
Bueno, perquè... ja ho dic jo, per això estic aquí.
Per això hi ha la Mercè, Lucía.
Digues.
Jo també hi era. Llavors, primer que la Fundació Telefònica és una meravella, és una cosa molt espectacular. Llavors, sèiem allà i havíem de parlar, però primer ens feien una petita presentació i a mesura que ens anàvem seient, després se feia ja, començava com diguéssim la conversa, però les preguntes només es podien fer a través de Twitter.
Ostres!
És a dir, ningú dels assistents podia preguntar-nos res directament si no ho feien a través del hashtag que feia referència en aquesta vida en Martes. A més, hi havia Enrique Flores que anava il·lustrant-nos, anava fent un dibuix del que estava passant mentre nosaltres estàvem parlant, d'acord? I al final anaven intervenint de tant en tant els martianos. Qui són els martianos? Doncs són uns nens menors d'edat que ells sí que tenien l'opció de fer-nos preguntes en aquesta xerrada. d'acord? Ells sí que tenien com aquesta opció de fer les preguntes directament sense passar per el Twitter, no? I és molt interessant veure què et pregunten aquests nanos, perquè és molt... Bueno, jo em vaig quedar una mica glaçada.
Què et van preguntar?
No, però coses molt pertinents, però molt pertinents i molt... Jolín, és que era com... Hola, tu t'imagines que faran preguntes com a... Bueno, com a no, preguntes de quina manera, per exemple, jo podia parlar de temes tan personals, no? Com de quina manera s'estructurava, se construïa la ficció a partir de la pròpia realitat.
Uau.
Que això és una cosa que els mateixos escriptors no sabem explicar
respondre,
mai,
no?
I és la mateixa pregunta que ens fan sovint, que perquè és una pregunta que no té resposta, diria, o té tantes respostes que la mateixa literatura ja és això. Però també estava molt bé perquè les noies en cap moment va semblar una taula de dones, m'explic?
Sí.
Totes eren autores i és veritat que estava feta aposta, però va ser una conversa sobre literatura, no va ser una i sobre creació literària, no va ser una conversa sobre el fet de ser dones. Tret d'una pregunta que sí que va anar per aquí, tota la resta era com treballàvem, de quina manera doncs, ens havíem acostat al fet d'escriure. Dues de nosaltres som periodistes, però després hi havia una, a mi el cas que més m'agradava va ser el d'Anna Maria Sánchez, que és veterinària de camp. Llavors ella explicava, que, com dèiem ara de l'Àfrica, no? Que no tenim prou informació del que passa al camp i que les xarxes socials ho estan obrint, no? Estan obrint aquesta possibilitat d'explicar com és aquesta vida rural real, no aquesta vida rural idealitzada que hi ha moltes vegades a la literatura, no? De gent que no té ni idea de com és aquesta vida i que explica doncs, aquesta part més bucòlica, no? Llavors ella és veterinària i ha publicat el llibre Cuaderno de Campo, on explica, és un poemari, llavors explica aquesta feina seva, que deia que és una feina que sí que havien tingut el seu pare i el seu avi i que sí que no és tan habitual que tinguin les dones. I que, a més, ella volia treballar d'això
sí.
I, a més, explicar que, en què consisteix treballar d'això i que, bueno, que estava bueno, des de petita, no? Era una espècie de vocació.
Es nota, Llucia, que tu vas passar molt bé. Mm-hmm. Una taula sí. Rodona interessantíssima, aquesta que es va fer a la Fundació Telefònica de Madrid. Hay vida en Martes, nueva literatura española. Segon acte, també a Madrid, atenció, el Club Matador.
Exacte. Without the pretty pink ribbon.
A veure, Llucia...
A mi me fascina la quantitat de mons que hi ha en aquest mateix món.
Club Matador, què hi feien allà?
És
i què
club.
És aquest club?
És un club social, cultural, de persones molt amants de la cultura i incorporant en aquesta cultura la tauromàquia.
Ai.
I llavors varen presentar...
Aquí rellisquem,
No, jo no dic res.
Jo dic és el que penso.
Jo dic on vaig anar. Llavors, Luis G. Martín entrevistava el Premi Cervantes, Sergio Ramírez, i llavors, bueno, parlava amb ell, una xerrada també, i llavors, en aquest ambient, que era, bueno, és que és flipant, és un lloc molt, bueno, molt, una mica, no sé com dir-ho, és molt guapo.
Barroc.
No, és preciós, tenen una sala en la qual poden veure cinema amb una pantalla gegant, saps? Tenen una altra sala. No es pot utilitzar el telèfon per res, no pots trucar per telèfon, no pots gravar, no pots fer fotografies, no pots utilitzar-lo, tret d'una petita saleta on sí que allà sí que pots treballar. En la resta del club només hi pots anar a llegir, a escoltar aquestes xerrades, a prendre una copa, a veure una pel·lícula. L'altre dia, com que era el partit de la Champions, hi havia una part que estava mirant el partit de la Champions en aquella pantalla gegant. Saps? És un club així.
Hi pot entrar tothom, homes i dones? Que no...
Sí, homes i dones, però em sembla que només hi poden entrar els socis i jo com a periodista en aquell moment, no? I res, vàrem estar parlant amb el Sergio Ramírez i va explicar, bueno, autor de, jo que sé, per exemple, Adiós Muchachos o Margarita Salín de la Mar, i res, va explicar una mica, clar, acabava de rebre el Premi Cervantes el dilluns, l'havien anunciat el divendres, vull dir que feia dos dies només que el tenia. Estava molt cansat perquè estava tot el dia amunt i avall fent aquesta promoció, aquestes entrevistes, però la veritat és que va ser molt i molt interessant.
Déu-n'hi-do, no? Tot el que has fet, Llucia Ramis, només de sentir-te i ens
no
cansem,
No m'estranyo, estic cansada.
Bueno, no ha estat malament, ha estat bastant divertit. Jo només vull dir que el dia que vaig estar signant, moltes persones van venir, no per mi com a escriptora, sinó per vosaltres com a prescriptores. Moltíssimes persones em van dir que escoltaven aquesta secció i que s'apuntaven tots els llibres dels que parlen Anna, bueno, i els que parlem totes, no?
Que bé.
Per tornar-los a llegir tot d'una.
Que bé.
I moltíssim, un agraïment molt
gràcies
fort, també.
Oients, no?
Que s'aixequen tan aviat per apuntar-se als noms dels llibres que parlem aquí.
Gràcies. Ens agrada molt saber que no parlem pel buit.
Doncs molt bé, Llucia. Moltíssimes gràcies també, Anna. Com sempre, arribem a les 8 amb música. Avui, Ramon Mirabet. Shining sun means new stars. El cantant actua avui al Festival Estrenes de Girona per presentar el seu nou disc màgic. Serà a les 9 a les escales de la Catedral. Un plaer, com sempre, cada dissabte, Anna i Llucia. Que vagi
igualment, bé. Igualment, bon cap de setmana.
Que vagi molt bé.